El matí de Ràdio Sabadell, amb Raquel García. De dilluns a divendres, des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia. Fem salut amb el Parc Taulí.
Qui més, qui menys, ha passat per l'Odiat per fer-se una radiografia en algun moment de la seva vida. Tot i això, el servei de radiologia és encara un dels grans desconeguts per als pacients. Un equip de 44 metges adjunts, 12 residents i 8 tècnics i personal d'administració formen aquest servei que, a banda del diagnòstic, també té una vessant intervencionista. De fet, el servei de radiologia intervencionista ja fa 24 anys que està en marxa i té una important activitat dins de l'hospital. Per descobrir-ho, avui parlem amb la doctora Mireia Teixidor. Bon dia, Mireia.
Bon dia.
Primer de tot, explica'ns quines són les funcions del servei de radiologia del Parc Taulí.
Bueno, com a servei de radiologia tenim dues parts clares. Per una banda, hi ha el fet de fer els propis diagnòstics, ja sigui mitjançant ecografia, TAC, resonància o plaques simples. I després, per una altra banda, hi ha tot el que és la part d'intervencionisme, que és on estic jo.
Uh-huh. I de què tracta aquesta part intervencionista, no? La radiologia, perquè es parla molt, però quina és la seva funció?
Doncs la radiologia intervencionista és un tipus de medicina que es basa en els tractaments mínimament invasius. Què vol dir això, per exemple? Doncs que nosaltres tinguem un càncer a dintre del fetge, sí, el qual no es pot tractar en aquell moment de forma quirúrgica, però que el pacient encara està bé. Doncs el següent pas que li podem fer és, en lloc de donar-li quimioteràpia a nivell de tot el cos, sí, i que puguis tenir tots aquests efectes secundaris, el que fem és que nosaltres punxem l'artèria que tenim a la ingle, entrem fins al fetge, mirem quina és l'arteriola que específicament va donar aquest menjar en aquest tumor i li tirem directament la quimioembolització atacant-lo de forma directa i disminuint també així els efectes secundaris.
O sigui que, clar, doncs, és molt important per la precisió, no? I sobretot per això, perquè és menys invasiva.
És molt menys invasiva, això et condiciona que en realitat al cap de 2 hores puguis, en la major part de casos, ja caminar, i que si et trobes bé l'endemà ja te'n vas a casa, en el cas del que parlàvem ara de la quimioembolització hepàtica, però molts altres tractaments se'n van a casa el mateix dia. Després, la gràcia que té la radiologia intervencionista és que canvia el paradigma aquest que tenim en el cap d'aquestes cirurgies amb la panxa oberta, sinó que, exacte com tu dius, hi ha molta precisió, fem servir un material molt específic que en el que és el raig X també té una visió molt concreta i podem veure coses molt i molt petites, i això el que ens condiciona és que els pacients al cap de poques hores puguin fer la seva vida diària.
Quines patologies urgents tracteu?
Com a patologia urgent, bueno, nosaltres ens dividim, nosaltres som 8 metges, els quals ens dividim entre neuroradiòlegs intervencionistes i el que n'hi diem body, no? Que seria la resta de coll en avall, com si diguéssim. Dintre de la neurologia, el pilar clau que tractem és bàsicament el codi ictus. Pacients cada cop i volta se'ls hi veu un dèficit, jo que sé, motor, de la parla, del que sigui, el qual arriben ràpid a l'hospital, i nosaltres, si el pacient té unes característiques a nivell del TAC, doncs anem a treure-li aquell coall que li està condicionant que el seu cervell ja no estigui actuant de forma normal. Això seria com el més important de lo que és les urgències de neuro, de les urgències de la part de body, que és on estic jo. Doncs hi ha des d'una hemorràgia postpart, que al final és un factor de risc per la mare, doncs un part que acaba amb un sagnat que no es pot aturar, en lloc de treure l'úter, actualment el que fem és que tapem aquesta artèria durant amb un tipus de fàrmac que es reabsorbeix al cap d'uns dies, però que para el cop i això fa que la mare es pugui estabilitzar, mantingui el seu úter, si vol tenir un nen més endavant, el pugui tenir. Doncs des d'això fins a pacients politraumàtics, ara ja no traiem una melsa que sangra perquè has tingut un accident, anem a buscar en quin punt està sagnant i el tapem. O un pacient que té un trombo a dintre del pulmó, doncs ara li podem oferir aspirar-li aquest trombo per tal de que torni a respirar de forma correcta. Serien alguns exemples de lo que fem.
I doncs, de quina manera es fa el tractament d'aquestes malalties? És a dir, com us coordineu tot el servei, no? Doncs aquests metges que això, no?, que comentaves, entre els adjunts, els residents, els tècnics, doncs, per donar resposta.
Clar, jo
perquè,
dic que...
per exemple, ara quan parlaves, no?, del tema de l'ictus, és molt important doncs, anar contra rellotge, no?, gairebé, doncs, bueno, anar el més ràpid possible.
És literalment anar contra rellotge. Hi ha una frase que diu time is brain, per tant, cada minut compta, cada minut perds neurones, i la veritat és que des del CatSalut es marquen uns minuts en els quals des de que entra el pacient per la porta d'urgències fins que es fa el diagnòstic han de passar màxim X minuts. Des de que es fa el diagnòstic fins que es treu el coall haurien de passar màxim X minuts. Per tant, nosaltres, en el moment en què entra un pacient en el taulí, es posa el cronòmetre a zero, perquè al final aquests números els has d'enviar al CatSalut per dir, escolta, nosaltres ho estem fent bé i, per tant, podem continuar fent-ho així. Després, què passa? Doncs que actualment els números en el taulí són molt bons, s'han fet millories...
S'ha reduït molt.
S'ha reduït moltíssim. Sí, estem dintre de la mitja, molt més per sota, i això és a base de que hi ha un esforç de tot el personal, com tu dius. O sigui, quan nosaltres ens diuen que està entrant un codictus, bueno, a veure, semblem teleñecos, perquè realment... tot el servei es volca a favor de que aquest pacient tingui uns resultats clínics bons.
Clar, perquè és el que deies, doncs el temps és molt, molt important i de fet, abans de l'aplicació del codi ictus, el temps d'entrada a les urgències fins a la punció era de 85 minuts al taulí i ara ha baixat als 68, o sigui que...
Sí, és que sembla que potser seria fàcil, però realment és una coordinació molt important i a més és que estem dient que està entrant un pacient per la porta, no saps exactament en quin punt està... Hi ha d'haver una primera persona que el rebi i ho activi tot. Després, el que dèiem, no tothom, desafortunadament, arriba prou aviat com perquè puguin entrar dintre de la nostra sala d'intervencionisme. Per tant, per saber si has arribat prou aviat i que tens aquesta oportunitat, s'han de fer uns tacs específics, que això al final també comporta temps, i lògicament l'exploració del neuròleg també associada. I després és que al final estem dient que, per més que sigui mínimament invasiu, és un tractament molt específic, molt difícil, en el qual estàs punxant a nivell de la ingle per pujar dintre el cervell, trobar quin és aquest coall i que aquest coall et vulgui respondre, perquè hi ha vegades que la primera, quan l'intentes treure, no et respon i necessites una miqueta més de temps. O hi ha vegades que aquest senyor ha després aquest coall perquè l'artèria que tenim al coll està realment molt afectada i també l'haurem de tractar en aquell moment perquè no desprengui un altre coall, no? Per tant, en el total, doncs, necessites que una coordinació del personal molt important.
De fet, el taulí és un dels centres de referència del pacient politraumàtic.
Sí.
Seria possible aquesta referència també sense el servei de radiologia?
No, és impossible. De fet, nosaltres, per més de que ho diem a nivell local, nosaltres al final fem el pacient politraumàtic des de Sabadell fins a Manresa, passant per Berga, passant per Terrassa, i en molts casos, depenent de com, el de Puigcerdà també ens arriba a nosaltres. Vull dir que és això, que al final tenim una mica la sensació de que el taulí és un hospital comarcal, però hi ha certs serveis que fan una funció a nivell territorial del país molt important, com som nosaltres.
Per tant, quins són els avantatges també que suposa doncs, utilitzar la radiologia intervencionista respecte a altres procediments?
Bueno, jo sempre dic que nosaltres fem màgia, o sigui, aquest és el primer avantatge de tots, no? O sigui, al final, que tu et facin una punció, que implica com el foradet de quan et venen a treure sang en la ingle o en el canell, i que això et condicioni que, per exemple, no t'hagin de treure tot l'úter quan tu tens miomes que t'estan fent tenir unes regles supergrosses amb una anèmia associada supergrossa i que aquell vespre te'n vagis a casa i que gràcies a hospitalització domiciliària tinguis un tractament com si estiguessis a l'hospital, però que en realitat tu només tens una punxadeta a nivell de, del canell i que al cap d'un mes les teves regles seran normalitzades, jo crec que això, per qualsevol dona, és un superavantatge.
És un regal, ja ho has dit, feu màgia. També ens agradaria que ens expliquessis, Mireia, doncs, altres intervencions, no?, que també feu, potser doncs, amb malalties menys greus.
Clar, per exemple, la idea aquesta que dèiem ara del mioma també el fem a nivell de la pròstata, no? En pacients que sobretot quan parlem del mioma són dones de 30-40 anys, normalment, en el pacient prostàtic ja es troben homes que ja són més grans, normalment cap als 50-70 anys és quan trobem aquestes pròstates que han augmentat molt de mida i com que els homes tenen aquest conducte per treure l'orina, la qual passa a través de la pròstata, si la pròstata és molt gran, l'escanya, i això fa que hagin d'anar a orinar moltes vegades perquè no siguin capaços de treure tota l'orina, no? Després nosaltres una altra vegada punxem a nivell de l'artèria, anem a buscar les dues petites arterioles que van a la pròstata, una a la banda esquerra, una a la banda dreta, les embolitzem i aquest pacient se'n va a casa aquell mateix dia. És veritat que aquell mateix dia no notarà els efectes, inevitablement, perquè nosaltres el que deixem és que després la natura funcioni, no? Si tu tens una artèria que ara ja no et dona tanta sang, és com una pansa, s'anirà pansint i, per tant, anirà disminuint el seu volum. I quan disminueix el seu volum ja no podrà escanyar en aquest conducte i, per tant, aquest pacient tornarà a orinar. Que poder necessitar 4 setmanes per tornar a orinar de forma correcta? Sí, però jo preferiria que em fessin això que no que em traguessin tota la pròstata, no? A més, amb les complicacions associades.
Totalment. Quants usuaris poden doncs, arribar a passar pel servei cada dia?
Cada dia, la veritat és que moltíssims, difícil, no? Perquè nosaltres dintre de la sala aproximadament devem fer uns 12-15 pacients al dia, però després nosaltres tenim la part d'infermeria en els quals es fan unes cures, es fan també unes visites prèvies a les intervencions i aquí tornem a estar en uns 15 pacients aproximadament.
De fet, sou un servei que funciona en moltes més hores del que la gent creu, no? En quins horaris esteu operatius?
Sí, nosaltres, clar, per les guàrdies estem 24/7, però el que seria el nostre dia a dia, l'horari normal, comença a 7:45 i acaba a 9:45.
I a llista d'espera?
Sí, hi ha llista d'espera. A veure, tot el que és patologia maligna, que ara n'hem parlat poquet, té una llista d'espera molt ràpida perquè la prioritzem per sobre d'altres coses.
De quant temps, aproximadament?
Doncs, per exemple, si tu tens un càncer de fetge que necessita ser tractat, no tardarem més de 15 dies en tractar-lo, perquè ho prioritzes per davant d'altres coses. Però si, per exemple, estem parlant dels miomes, doncs sí que és veritat que en fem una a la setmana, som l'Hospital d'Espanya que més miomes tracta, però això el que et condiciona és que al final, com que n'anem fent com uns 50 a l'any, doncs sí que tens una llista d'espera de 4 o 5 mesos des de que el pacient arriba a les nostres consultes.
Creieu que el servei podria créixer en els propers anys?
A nosaltres ens encantaria que creixés. Hi ha molta patologia. A veure, al final tenim la sort que nosaltres anem de la mà del creixement de la tecnologia i la tecnologia és algo que s'està potenciant cada cop més. Nosaltres el que sí que fem és que som una malaltia, som un servei que anem molt a favor de tractaments una mica que va molt bé per la seguretat social, perquè tu fas un tractament que et condiciona molt poc temps de repòs posteriorment. Per tant, és algo que es tendeix a buscar i a fer més recerca. Sí, nosaltres tenim volum per tenir 3 sales en lloc de 2, però bueno, actualment el Tauli està en un procés de creixement en general i nosaltres també estem en aquest punt d'intentar trobar espais per poder créixer més i per poder fer altres intervencions que no hem parlat, com per exemple l'embolització d'espatlla. Tu pots tenir un dolor a l'espatlla secundari a una retracció de la càpsula, sí, que la càpsula al final és com el teixit que envolta l'espatlla i que et condicioni molt dolor, i que aquest dolor el que et condiciona és que no puguis tenir moviment d'aquesta articulació. Doncs nosaltres podem anar i posar-hi un tipus en realitat d'antibiòtic que cristal·litza amb la sang i que fa que tota la inflamació disminueixi, i al disminuir tota la inflamació el teu fisioterapeuta et pugui ajudar a que aquesta mobilitat la tornis a recuperar molt ràpidament, perquè ja no tens el dolor que t'incapacita.
Cap a on va la radiologia també, no? La tecnologia, quins canvis creus que veurem o que s'incorporaran properament?
Bueno, jo crec que hi ha una cosa que moltes vegades potser ens tira una mica endarrere, que és el fet de la radiació associada al tractament. Al final nosaltres necessitem fer raigs X per guiar-nos, per exemple, cap on anem. Ara ja hi ha... s'està començant a investigar i hi ha estudis els quals diuen que es podran fer catèters que desprenen una llum i que després nosaltres no necessitarem estar veient tota l'estona a través del raig X. Sí que haurem de fer un moment de raig X per saber com és l'anatomia de cada pacient, però un cop ho tinguem, aquests catèters, que són com aquests espaguetis que utilitzem nosaltres per arribar als punts determinats, doncs aquests catèters faran una llum que ens deixarà veure on som sense haver de tornar a fer més raig X. Per tant, això que ara ens limita i que també ens limita a nosaltres com a professionals, sí, perquè estem a dintre dels raigs X cada dia, doncs això potser en un futur relativament immediat, de 5 anys, entre que hi ha prou estudis i així, el tenim en el nostre dia a dia. Crec que això és molt important.
Això és fonamental. Jo crec que també m'agradaria que ens expliquessis, en el teu cas, perquè doncs, vas optar, no?, per aquesta trajectòria professional, per aquest àmbit, la radiologia, i què és el que t'aporta també en el teu dia a dia.
Jo vaig agafar radiologia sabent que volia ser radiòloga intervencionista. Per mi, radiologia van ser 4 anys que havia de fer per arribar a la subespecialitat. M'agrada molt, crec que és una manera d'ajudar el pacient que té un mínim impacte per ell, però en canvi té un gran rendiment. I, de fet, m'agrada tant que quan jo vaig acabar estàvem en plena crisi i me'n vaig anar 5 anys a Anglaterra a fer això. Per mi és la medicina del futur.
Tot i que és la medicina del futur, creus que encara hi ha molt desconeixement? Malgrat això, no? Tots els avenços que hi ha, doncs, tota l'ajuda que oferiu, no?, com ara explicaves, per evitar, doncs, això, molts mesos de rehabilitació, l'impacte, no?, del pacient, creus que encara, doncs, la vostra tasca no és prou, doncs, valoritzada?
Bueno, jo crec que valoritzada sí, el que no és prou visible, no? Poder, o sigui, sí que és veritat que nosaltres depenem d'altres especialitats que ens enviïn aquests pacients, no? Després, al final, inevitablement, si fas la feina ben feta, els teus companys creuen en tu i et segueixen enviant pacients, no? Per exemple, nosaltres cremem tumors malignes renals, en lloc de treure's el ronyó. Actualment, si les mides ho permeten, ja no fem això, fem una punxada amb una agulla, mirem que l'agulla estigui en el centre d'aquesta lesió i la cremem durant 10 minuts i té exactament el mateix resultat que treure un ronyó, que lògicament et condiciona molts dies. Quan tu això li expliques al pacient, diu, però a veure, és com quan m'han fet la biòpsia. Sí, per vostè, senyor, és exactament el mateix, però en realitat passaran aquests 10 minuts, estarà una miqueta adormiscat perquè tenim inevitablement l'anestesista, perquè estàs cremant una part del teu cos que, per més que no sigui normal, la tens i et condicionarà dolor. Però, clar, o sigui, es queden adormidets mitja horeta, es desperten i no el tenen, aquest tumor, ja se'n poden oblidar.
Per acabar i per tancar, es parla molt, no?, dels avanços de la tecnologia, de la intel·ligència artificial en aquest àmbit. Quins seran els reptes, no?, en quant, doncs, us podrà, doncs, ajudar, suposo, que aquesta tecnologia, doncs, a ser encara més precisos, no?, en aquesta part clínica.
Jo crec que sobretot en el que és el plantejament del tractament. Després, el que és el tractament, nosaltres som com cirurgians en aquest aspecte. Mm-hmm. Necessitem les dues mans per poder girar bé els catèters, decidir quins microcatèters, però sí que és veritat que probablement ens pugui ajudar al plantejament de com fer aquests, aquestes teràpies, sí. Quin material necessitaràs, i això probablement el que faci és que el possible error humà de no haver previst una cosa te'l resti, no? O sigui, te'l minimitzi.
És a dir, que no substituiran la feina del radiòleg, sinó que us ajudaran, us empoderaran, no?, a tenir doncs, encara més eines per, doncs, això, per millorar el vostre servei.
I potser, en realitat, sí que s'està treballant molt en que nosaltres puguem treballar de forma remota, que el pacient estigui a Manresa, que no es desplaci uh-huh. fins al taulí, i que tu tinguis un robot en el taulí, que tu el mous, i que aquest robot està duplicat a Manresa i et mou la teva feina i el pacient no s'ha de desplaçar. Ja ho veurem.
Ja ho veurem. De moment, doncs continueu fent màgia. Moltíssimes gràcies, Mireia.
A tu.
Molt bon dia.